Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. La consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia que s'aparta temporalment del càrrec per una malaltia que necessita una operació. Durant les setmanes que duri la baixa mèdica, les funcions de la consellera es repartiran entre els tres secretaris del departament. Són la secretària general, Teresa Sambola, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i el secretari de Formació Professional, Francesc Roca. Al Parlament serà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui assumirà les funcions de la consellera. Esther Niubó, que té 45 anys, va assumir el càrrec de consellera de Educació del govern de Salvador Illa ara fa un any i mig. Precisament, el president de la Generalitat ha escrit un missatge a la xarxa social X per mostrar-li el seu suport i desitjar-li molts ànims i una ràpida recuperació. Illa acaba el seu tuit dient que l'esperen aviat. Més notícies que repassem amb la Gemma Bonet. Israel reobre el pas de Rafah, la frontera sud de la franja de Gaza amb Egipte, després de 2 anys tancat.
L'exèrcit israelià anuncia que és una fase pilot i que els palestins que havien de creuar avui la frontera per rebre tractament mèdic fora de la franja no ho podran fer. Al centre de Gaza, un dron israelià ha matat avui un home, malgrat l'alto el foc, que ahir va deixar una de les jornades més letals dels últims mesos.
Els Mossos d'Esquadra desmantellen una xarxa que explotava sexualment dones en prostíbuls clandestins de Barcelona.
Estava liderada per una dona, la seva parella i la seva mare, i també en formaven part altres dones que feien de controladores dels prostíbuls. Les presumptes autores del delicte obligaven les víctimes a prostituir-se contra la seva voluntat, amb total disponibilitat horària i sota un fort control a través de videovigilància. Arran de la investigació, una dona està detinguda i se n'investiguen 8 més acusades de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.
Un mes sense ascensor, vivint en un 6è pis i amb una lesió medular. Aquest és el cas de l'Anna Gilabert, que viu al Poblenou de Barcelona i per sortir de casa ha de fer-ho a Collibé del seu marit.
L'Anna ha denunciat aquesta situació al suplement de Catalunya Ràdio i ha apuntat la mala praxi de l'empresa de manteniment de l'ascensor, que tenia constància des de feia 4 mesos que aquest ascensor fallava i acumulava avaries.
El tema dels ascensors no està resolt, que ja com està com ja integrat, no?, de que es prenen doncs amb un passotisme el tema de les avaries, de la responsabilitat, de que és una vulneració de drets, no? I que la gent sàpigui que aquesta empresa Kone, la seva manera de funcionar és aquesta.
Un nou dia comença aquí, una guitarra i un destí.
El Teatre Poliorama de Barcelona acull aquest migdia a les 12 l'estrena de l'espectacle Xiula la Lan, el nom del 7è disc del grup de música familiar Xiula, que ha tingut la col·laboració de músics com Manu Guix o la Dilla Russa, així com dels Bombers de la Generalitat, o el tiktoker Wis Problema. La formació estrena aquest espectacle d'àmbit familiar amb cançons que tracten temes com la masculinitat o l'amor incondicional als fills i que també plantegen qüestions com l'addicció a les pantalles, l'escalfament global o el dret a manifestar-se. Les melodies van des del rap fins a la rumba, passant pel reggaeton i l'electrònica. Tot plegat amb la voluntat de sacsejar consciències per construir una societat global més saludable. El concert és, com dèiem, a les 12 del migdia. Les entrades estan exaurides, però aquest espectacle al Poliorama dona el tret de sortir de la seva gira, que portarà Xiula la Lan als teatres d'arreu de Catalunya. I els esports, Albert Benet.
En joc a aquesta hora la final masculina de l'Open d'Austràlia de tennis entre Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. El serbi ha guanyat el primer set per 6-2. El murcià ha guanyat el segon també per 6-2. Ara, en el tercer set que acaba de començar, encara el primer joc, servei per Djokovic i 40-30 per ell. Victòria del Barça al camp de l'Elx per 1-3 en un partit marcat per les moltes ocasions fallades per l'equip blaugrana. Els gols els van fer Lamine Yamal i Ferran Torres a la primera part i Rashford a la segona. El Barça és més líder, amb 4 punts més que el Madrid, que avui juga contra el Rayo al Bernabéu a partir de les 2 del migdia. I el Girona trenca una ratxa de 4 partits sense perdre amb la derrota al camp del Coel Oviedo per 1-0.
Fins aquí les notícies.
Si la nena m'estima m'enredua, traus que cada nit me'n pego en el tucar. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és pas.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Jo no t'estimo tant. Amb Roger Escapa.
11 i 5. Marina Laminos, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Aquesta temporada del suplement, cada diumenge, un recorregut sonor a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Marina, quin moment recordem avui?
Doncs mira, anirem fins a l'any 1997, concretament el 16 de novembre, un programa d'entrevistes que segur que encara molt recordeu, programa que conduïa la Guillermina Mota al cap dels anys.
Aquesta flor no és una flor, és un flor. Com el clavell, el baldiró, el violer, el cascall, que són els flors. I no parlem del llessamí valencià del rei Pere, que fa la flor ampla i grossa. El floc cavaller és neguitós i té la guerra amb el vent. El floc cavaller és morat amb un pistil de color de safrà.
Quina meravella de veu, quina dicció. No és escandalosa i quina llàstima que Guillermina Mota costi tant de sentir, perquè fa molts anys que no la sentim. Avui la recuperarem i està molt bé reivindicar-la perquè va fer una enorme trajectòria també dins d'aquesta casa, més enllà d'ella com a artista i com a cantant.
Aquí recitant Flor Cavaller de la Rodoreda, que és un relat inclòs al Viatges i Flors del 1980, sempre començava aquest programa d'entrevistes amb algun relat.
El floc cavaller, vestit de color de bisbe i amb el pistil trompeta, senyor de les altes parets, sent venir el vent i amb alegria, tararí, tararí, flors tancades.
Era un programa d'entrevistes, no?
Al cap dels anys, aquell dia amb un convidat de luxe, Joaquim Maria Puyal, al capdavant llavors de la TDP, ja després d'aquella etapa també del Puyal a TV3, compaginant-ho tot plegat amb el Vostè Jutge, amb La Vida en un Xip, amb Un Tomb per la Vida, aquesta era l'època de la TDP, i aquell dia, doncs, 16 de novembre del 1997, aquesta entrevista al cap dels anys amb la Guillermina.
Quan sento aquest programa a la nit, és com quan de jovenet anava al ball i no m'atrevia mai a treure una noia a ballar perquè ballava malament, jo no sabia de ballar. Però a vegades entrava una melodia, una cançó que pensava, veus, ara t'hi atreviries, perquè aquesta et veus en corda de seguir-la més o menys bé. Doncs amb el teu programa em passa això, quan l'escolto com a oient. M'agrada aquest toc, el cert donar-li, aquesta atmosfera que té, i el ritme que proposa, la cadència, i ara em ve de gust estar ballant aquesta pista.
Moltes gràcies, Quim. Però jo és que de debò que voldria entrar una mica més, perquè tu...
Quina manera de saludar-se i d'entrar, Comences parell. Ja per la porta gran.
Sí,
suposo que era el Puyal qui parlava, perquè ara el Puyal ja no parla, ara parla el Quim, però aleshores el Puyal sí que feia algunes intervencions públiques encara, en aquest cas, al cap dels anys, amb la Guillermina Mota.
Són 53 minuts d'entrevista que conservem a l'arxiu, ens l'hem reescoltada sencera. Val la pena recuperar-la íntegrament, però avui sí que hem seleccionat alguns d'aquests moments. Es nota molt la complicitat entre ells dos, és una conversa magnífica.
Una seducció pública.
Exacte. Sobre l'amor, sobre la vida, sobre els mitjans. Òbviament, també, si parlem de Joaquim Maria Puyal, doncs també conversen al llarg d'aquests 53 minuts sobre la defensa aferrissada de la llengua i del seu català impecable, del Puyal i de la Guillermina, tots dos, vaja, començant amb versos de la Rodoreda, i li demana, de fet, sobre aquesta qüestió la Guillermina Mota.
I això que deies l'altre dia a televisió, que resulta que la defensa del català s'ha tornat com una cosa ja que gairebé que rinclona, això per què? Per què ha passat això? Ho saps tu?
Mira, són dos minuts de resposta, però jo crec que val la pena recuperar-la íntegrament, aquest parell de minuts.
Jo pertanyo a una generació, com tu bé saps, Guillermina, en la qual alguns ens vam creure que, a més de reclamar determinats objectius o a més de pretendre arribar a determinades realitats al nostre entorn polític i social, també n'aconseguiríem alguna en el terreny de la reivindicació, no sé si dir-ne catalana, catalanista, nacional, barretinaire, no sé com dir-ne, perquè no em diguin que sóc de l'una cosa o de l'altra, perquè després també hi ha això de la semiòtica interessada en la lectura de les diverses coses, no? És a dir, si parles un català més o menys escaient, i si dius ja la paraula escaient, per exemple, ja tendeixes a ser catalogat doncs, com a, no se sap ben bé si carrincló, florit, passat de moda, eh? En canvi, si fos castellà i parlés en castellà i articulés un missatge en castellà ple de sinònims i a vegades doncs, amb una retòrica ben, ben barroca, doncs segurament ningú pensaria aquesta cosa.
No? Ningú, sí.
Això vol dir doncs, que en un cas serveixes una llengua i articules un missatge d'una cultura que no està de moda, diríem, o que no és dominant, o que no s'imposa com a model. I en l'altre cas és de la cultura guanyadora, ets de la cultura que ningú no qüestiona. De tal manera que jo sento moltíssims intel·lectuals, per exemple, les tertúlies radiofòniques, que Déu els enguard que en castellà fessin un més mínim error perquè immediatament demanarien perdó, no? O sigui, si diguessin allò de oi, han de mucho, dient perdó, oi, han d'ube, no? I després s'avergonyarien de dir això, sí. No? En canvi, en català, doncs, les engeguen, com deia la meva àvia, com les ases als pets, és sí. A dir, és a dir, dos per tres, i absolutament ningú s'esvera. La qual cosa, per mi, és un símptoma clar de la decadència de la nostra llengua i de la pèrdua del nostre orgull com a parlants.
Quin domini del llenguatge del Puyol, no descobrim res, ja ho sabem, però quina capacitat per enumerar adjectius que rincló, florit, passat de moda, florit, ja no ho diem mai. Què més, Marina?
Són 52 minuts, més enllà d'aquest llenguatge impecable i que és un gust escoltar la conversa, són 52 minuts d'aquesta seducció gairebé periodística, dialèctica entre tots dos, reflexions molt interessants, tot i que sí que és veritat que en un moment de l'entrevista en Puyol diu que no acaba d'estar satisfet del tot amb el toc que ell mateix està fent servir.
Hi ha molta gent que canta boleros, sí? I que m'agrada molt cantar en boleros.
Doncs ara no sé qui ho canta, però vaig sentir una pel·lícula i es diu No sé por qué te quiero.
Digue'm. Tinc la sensació de no tenir el to que he de tenir en aquest programa de la nit. I això em disgusta.
Sí?
Sí, perquè parlo massa de pressa i parlem de coses massa avorrides i...
Doncs mira, ara canviaré de to, perquè sí? Tu has començat amb aquest to. Sí. Jo estava amb un to molt alegre, però tu, ell, mira, la Lluïsa diu que està molt bé.
Doncs escolta, tornem enrere i diem això del bolero d'una altra manera. Digue'm-ho com si estiguéssim prenent una copa al pastís, per exemple.
Et posaré un bolero. Que primera, és un bolero que a mi m'encanta, diguem-ne... Ell em fa somiar, m'entens? I es diu No sé por qué te quiero.
És que el to, pel Puyol, ho era tot, eh? El to.
Aquest bolero, que es diu No sé por qué te quiero, és d'un senyor molt important, però el canten l'Antonio García de Diego i Olga Román.
Està bé.
Eh? Està bé? És d'una pel·lícula que es diu El amor perjudica seriamente la salud.
Alerta?
No. Tu creus que perjudica seriament la salut, l'amor? Pot perjudicar-la?
Podria ser, sí, podria ser.
Sí. Sí. A tu encara te la pot perjudicar?
Sí, segur.
Sí. Una persona... tens,
sí, sí.
A mi no, res.
Soc una persona molt feble emocionalment, a més a més.
Mira, Quim, de debò?
És que només et pot perjudicar la salut si ets feble, clar, si estàs vacunat contra tota mena de...
Què vols dir que jo estic vacunada?
Ah, no ho sé. Parlem de tu o de mi? Ja.
No, de tu, però és clar, com que m'ho has dit així...
No, jo he dit que sí. Tu has dit... Tu creus que et pot perjudicar? He dit sí.
Ah, sí?
I tu has dit, ah, doncs jo ja no.
És que jo ho admiro, això, que tothom encara el perjudiqui fins a totes les...
Que et pugui perjudicar. Sí.
Que et pugui perjudicar a tu.
És a dir, que estigues en fase de...
Jo em pensava que tu això ja no et perjudicaria, que ja ho havia superat, diguem-ne.
Ah, però creus que és una cosa que és bona de superar?
No ho sé, però no, en tot cas no pots manar tu, això.
No.
Et passa o no et passa?
Sí, però això de dir, és que jo ja ho tinc superat.
Em sembla
com si fos
el
batxillerat. Això de dir, jo ho tinc superat, escolti, no ho sé, no, la vida és...
Soc una persona molt feble emocionalment, li diu el Puyol a la Guillermina Mota, i també pronuncia el seu famós Tabé. Que és història d'aquesta emissora, també, el Tabé.
Parlem de tu o de mi, li diu. Sembla gairebé que estiguem escoltant una conversa íntima entre dos amics i que d'alguna manera doncs, ens deixen parar l'orella i recuperar aquest moment. La Guillermina, de fet, en un moment li confessa al Puyol que uns anys abans l'havia entrevistat i li havia demanat com s'imaginava el paradís. I el Puyol, doncs,
pel que sigui, no li va venir de gust respondre la pregunta. Li va dir, bàsicament, que no tenia temps de pensar-s'ho, que tenia un programa a preparar per l'endemà, que no li responia. I la Guillermina, aquell dia, uns anys després, ho torna a intentar, li diu: Puyal, com t'imagines el paradís?
Quan dius que no t'imagines el paradís, vols dir que tu, això, no, mai t'has fet cap pregunta
no
al respecte.
No ho sé, però ara sé segur que et diria que no puc deixar d'imaginar-me el paradís si no tinc la suau olor d'una pell de dona al costat.
A veure, torna-m'ho a dir.
No ho necessito.
No.
Segur que ho has escoltat molt bé, això.
Però m'agradava. M'agradava.
No puc deixar d'imaginar-me el paradís si no tinc la suau olor d'una pell de dona al costat.
Molt bé, doncs Joaquim Maria Puyal, està bé. Guillermina Mota, suposo que això...
Està bé.
Està bé. Ah, mira, mira, l'has trobat, Blai, molt bé. Com acaba la conversa?
Està bé, està bé, està molt bé. Com acaba?
Doncs tenim un conjunt de problemes a l'entorn que no és fàcil resoldre. I aleshores el gran aixopluc és l'estimació, la companyonia, l'amor, la generositat, i que hem de fer reversibles, hem de fer recíprocs per entendre els altres. I en la mesura que hi hagi aquesta barreja de l'un cap a l'altre, jo crec que ens acostarem cap a la síntesi d'aquesta cosa que abans en dèiem, la felicitat.
Per què no et dediques a la comunicació? Joaquim Maria Puyal, escolta, t'estimo molt i et dono les gràcies de debò per haver vingut aquesta nit.
Jo també t'estimo molt, també et dono les gràcies, i si saps una recepta per estufar cigrons, diguem-ho.
16 de novembre de 1997, al cap dels anys, a Catalunya Ràdio, un programa que guardem a l'arxiu de l'emissora i que avui hem recuperat gràcies a la Marina Laminos. Marina, moltes gràcies.
A vosaltres.
I moltes gràcies també, una abraçada ben forta pel Quim i una altra també d'igual d'enorme pel Puyal. Passen 2 minuts d'un quart de 12 del migdia, farem una pausa, es farà de nit el suplement. Avui a l'eclipsi, les nits de Nil Moliner. Mentre, de fons, de tant en tant, anirem connectant amb Melbourne, on a aquesta hora es continua disputant la final del Gran Slam d'Austràlia, en aquest cas que enfronta Carlos Alcaraz des de 9:45 del matí, el tenista murcià, contra Novak Djokovic, 38 anys contra 22 anys. El primer set s'ha imposat Djokovic per un 2-6, el segon set és per Alcaraz per un 6-2, i ara va en camí del tercer set amb 2-1 a favor de Djokovic. Anirem informant puntualment de com es desenvolupa aquesta finalíssima que ens enganxa en ple directe de suplement. Fem una pausa i de seguida Nil Moliner. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.
Està bé.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
I Vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts d'un quart de 12.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'Eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'Eclipsi, un balança que va arribar al món un diumenge de lluna en quart minvant, un home que va néixer el 18 d'octubre del 1992 i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Avui a l'Eclipsi del suplement, les nits de Nil Moliner. Bona nit, Nil.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, encantat de tornar-te a veure.
Sí, com va la vida?
Molt bé.
Què ha estat tot el seu últim any i mig?
Doncs girant moltíssim i res, ara ja ens ha donat temps a descansar i en res començar tot el nou.
Tot el nou que ara ho anirem sentint perquè estàs a punt de publicar un nou disc i has anat estrenant algunes peces que anirem sentint i degustant. Has descansat avui?
He descansat.
Sí?
Sí.
Dors bé, tu?
Dormo bé, sí, dormo bé i molt fàcil. Sóc la típica persona que es tira al terra i fa una siesta...
Què fas un diumenge al matí, normalment? Un diumenge a les 11 i 22 minuts?
Doncs mira, ara, quan sortim d'aquí, hem quedat amb els meus amics per fer el vermut.
Fer el vermut, eh? Sí. A quina hora et lleves, normalment, el diumenge?
Bueno, a les 8, 9...
Sí?
Sí.
Sol o amb despertador?
No, depèn. O sigui, el despertador sempre el tinc com a dir, per si em passo, t'has de despertar, però normalment sol.
El Nil Moliner, el dia que va néixer, sonava End of the Road. És del 92, per tant, any d'Olimpiades. Ja per la Porta Gran et va rebre...
A tope.
A Barcelona vas néixer ja? O...
Sí,
Barcelona?
Sí.
I es troba en un moment el Nil a punt de presentar aquest Nexo i amb alguns avançaments que sonen així. Deus tenir ganes que surti ja, eh?
Sí.
Perquè tot aquest procés, fins que no acaba de sortir el disc sencer, que aneu avançant cançons i al final acabareu publicant el disc sencer abans que... No, perquè és el cinquè avançament, ja.
És el cinquè avançament. Mira, fa 2 anys que vaig escriure, per exemple, aquesta cançó que sona. I, clar, les ganes de compartir-ho tot... Jo sóc la típica persona que arriba a l'estudi, fa la cançó i per mi ja la publicaria. Òbviament s'han de seguir unes estratègies, no? Però sí, moltes ganes de compartir-ho amb tota la meva gent i tot el meu públic, que és un moment molt bonic.
Els caps de setmana en què no tens concerts, que suposo que aquests últims temps també n'hi ha hagut, se't fan llargs, se't fan diferents, se't fan feixucs?
És raro, perquè quan estem de gira no tinc cap de setmanes. I ara que en tinc, és molt raro. És com, hòstia, tios, què es fa un dissabte a la tarda, no? O què es fa un diumenge al matí? Però soc molt propicio bastant les quedades amb els meus amics i amigues i m'agrada molt aprofitar el temps ara que en tinc, no?, per viure.
També et serveix, suposo, per escriure, per començar a pensar noves cançons, o al contrari, precisament quan estàs de gira és quan també estàs, toca compondre més?
Jo crec que quan estic de gira és quan més inspirat estic, perquè tinc molts inputs, no?, i tinc moltes coses que em xiven, doncs, que m'inspiren. I després, quan tinc un temps d'estar una mica a casa, potser és el moment de tot el que em va remoure, intentar-ho canalitzar, no? I jo crec que és el moment ara d'estar amb calma i de potser, doncs, escriure coses.
El nou disc es titularà Nexo i una de les cançons marcades en vermell segur que és Àlex.
Desde el verano que sigo currando, he tenido poco tiempo para escribirte. No es excusa, pero no he parado. Se me olvidó felicitarte, soy un desastre. No te contesté ni en navidades. Aún recuerdo el día que viniste a casa, como colegas durmiendo en la misma cama. Todo es tan raro, me llamaron. Recuerdo las palabras que me dispararon. Ya no estás, nos has dejado. La vida cambia parpadeando. Y yo sigo contestando ese mensaje, mirando fotos, intentando relajarme. No entiendo nada, no me esperaba esta putada. Dime que seremos esos niños con el cielo a nuestro favor.
Explica'm la història de l'Àlex, Nil, perquè sé que és una cançó que et toca de prop amb aquesta història.
Sí, al final és una història d'un amic meu que va morir d'un accident, no? I,
de trànsit o de...?
Sí, de trànsit. I la cosa és que bueno, li vaig fer una cançó fa molt temps perquè necessitava treure d'alguna manera, no?, el dol. Vaig fer una cançó que al final no va arribar com a sortir mai, no? I es va quedar allà. Llavors vaig pujar a la muntanya amb els meus productors, amb el Manu i el Roger, i vam començar a escriure i recordo que vam començar uns acords i em va com transmetre que aquella cançó havia de ser per l'Àlex, no? I vaig començar a escriure un altre cop de zero i aquesta cançó sí que ha arribat, diguéssim, a publicar-se, no? I ha sigut algo molt bonic, un viatge molt bonic, un dol molt guai, una connexió també amb la seva família i amb la seva germana.
Què et van dir quan la van sentir?
Res, molt emocionats, és que al final ens connectava molt la música amb l'Àlex i justament la seva família, doncs, ara no deixava venir els meus concerts, no? Fa res vaig acabar la gira al Palau i van venir i per mi va ser algo molt bonic i sabem que, bueno, doncs que és teràpia, no?, aquesta cançó.
T'afanejant al teu Instagram, he vist que la teva primera publicació és del 20 d'abril del 2025. Has esborrat tot l'anterior, no?
Vale, sí. Anava a dir, hòstia, a veure què em traurà ara, perquè saber...
No, ara és aquesta etapa en què és borrar i tot comença de nou, que és aquesta estratègia també de màrqueting. Això, fins a quin... Tu, que ja fa temps que portes dins la indústria, que l'has tastat una mica tots els costats, que vas començar tu picant a pedra i escrivint whatsapps i missatges privats a artistes consagradíssims quan tu no eres ningú, que tothom et deixava en leído però algú et va contestar, i que ja fa temps que et guanyes la vida amb això de fer de músic, que dones feina a moltíssima gent, que formes parts de les llistes, que sones a les cadenes principals musicals del país, que saps el pa que s'hi dona, tens la sensació de continuar pilotant la teva carrera musical o tens la sensació que te la piloten? De dir, Nil, has d'esborrar l'Instagram, això ara és el que toca.
Ah, no. Absolutament la piloto jo. Sí, és un pacte que em vaig fer amb mi mateix quan vaig començar a professionalitzar-ho tot, no? De dir, vale, això ho he de pilotar jo, perquè si no deixaré ser jo i serà una altra cosa, no? Que és totalment lícit la gent que ho fa, eh? Però totes les decisions passen per mi i les validem. Òbviament tinc, per exemple, un equip creatiu que m'ajuda molt a pensar estratègies de màrqueting just en la meva oficina de management. També som un equip. M'agrada molt el concepte de treballar en equip des de sempre. I
el procés d'escriptura el fas tu sol o també t'ajuden?
Aquest any he co-composat moltes cançons amb un amic meu que es diu Jota, amb el Liam, amb el Roger i el Manu també. I perquè abans sempre el 100% de l'obra era la meva, no? I vaig voler doncs, experimentar nous sons, noves maneres d'explicar les coses, i quan t'ajuntes amb gent que t'estimes, és un exercici molt guai, perquè jo ho he fet per altra gent, no? I és un exercici molt guai, de generositat, quasi, i de compartir, no? Mm.
11:45 del migdia. A l'eclipsi de la tele que vam fer fa un parell d'anys ja, em vas explicar la millor nit de la teva vida i recordo que vas escollir l'últim Palau Sant Jordi. Ha canviat? Continua sent aquesta? N'has tingut una de millor?
Doncs en aquell dia era la nit del Palau Sant Jordi, del 20
d'abril,
exacte, i ara et diré que...
N'has tingut una altra, no?
He tingut una altra de Sant Jordi i és la del 27 de desembre, el Sant Jordi passat. Sí, va ser increïble.
Va superar el primer.
Va superar el primer. Va superar el primer i òbviament, ho vam celebrar després amb totes les meves amistats. I va ser meravellós veure sortir el sol després d'una nit tan màgica i després de 2 anys de gira. Va ser meravellós. Mm.
El que passa és que el Palau Sant Jordi, tinc la sensació que després del que ha passat amb Oques Grasses, s'ha quedat petit ja. Però clar, és una animalada tan brutal fer 4 estadis olímpics que no sé si sents de... Ostres, ara he d'anar per un estadi olímpic com a Nil Moliner.
O sigui, el primer palau ja em va passar, que vaig baixar del primer palau que vaig fer i els vaig dir al meu equip, de dir, vale, ara objectiu estadi olímpic, no? I va ser algo molt guai. Jo crec que, o sigui, no podem desmereixer que és, però és que ni omplir una Bars Club, que són, bueno, Paral·lel 62, que són 120 persones, o una Bikini, que són 800, o una Polo, o una Raz, si no ho podem desmereixer. És algo meravellós que la gent... O sigui, al final que la gent paga molts diners per veure't, no? I tant sigui Raz, Apolo, la sala que sigui, com un estadi, eh?
Però et veus fent un estadi olímpic en el curt termini, com a Nil Moliner?
Sempre ho he somiat. No sé si curt termini o no, però sempre ho he somiat.
Però és l'objectiu, està allà.
No sé si és l'objectiu, però ho he somiat.
Jo et vaig veure en un lloc diferent, recentment, al Petits Camaleons, a Sant Cugat, amb un públic que segurament a tu et posa en un context més incòmode, fins i tot, no? Que són els nens. O sigui, jo estava allà amb el meu criu i a mig concert vaig haver de marxar perquè em va dir que tenia son. Com afrontes un concert on el públic no és l'habitual o un concert que és a les 12 del migdia, per exemple?
Molt divertit. Al final, quan t'afrontes també nens i nenes, jo sóc molt pallasso i m'agrada ser-ho. I a més també tinc nebots i he sigut monitor, no? I aquesta cosa de fer passar el temps als nens i de divertir-los m'agrada molt. I a més, doncs, òbviament, puges a l'escenari amb unes cançons que has de defendre, perquè no pots deixar de fer les teves cançons, però sí que les afrontes d'una manera diferent, que no t'hi has trobat mai, no? Que et treu del teu dia a dia i de la gira, i crec que això és molt important i molt guai, no? El fet de dir, vale, ara he de fer Libertat, no? Però és que estic tocant per nens i nenes que són molt petits i que potser al vers 2 ja estan girats perquè els és igual, perquè a més és un globo, no? I és algo molt guai, que també va molt bé per l'ego, no? De dir, ostres, potser estan passant de mi.
Te'l col·loca ràpid, eh?
Exacte.
Estàs plenament recuperat de la paràlisi facial, no?
A vegades em fan coses als ulls que em tremolen una mica i tal, però estic totalment recuperat.
Què va passar?
Què va passar? Doncs que es va juntar un moment personal i professional. Professional, tenia molta feina i tot bé, tot controlat, però un moment personal bastant complicat, que crec que va ser la canalització de tot aquell moment va ser física, no? I
t'ho va dir el metge que era causa de l'estrès?
Sí. I al cap d'uns mesos doncs, em va venir la paràlisi i va ser un susto, però per sort doncs, em vaig posar ràpid en mans de professionals i va ser ràpid, va ser una recuperació molt ràpida, perquè sí que molta gent que vaig tenir contacte, que també els ha passat, van trigar molt en recuperar-se, no?
Quan vas trigar, tu?
Vaig trigar 3 setmanes.
En 3 setmanes vas començar a recuperar la mobilitat?
I el diagnòstic és de 2 setmanes a 9 mesos.
Wow.
I clar, a mi quan em van dir això va ser com... Vale, no puc arribar als 9 mesos.
Vas arribar a suspendre algun concert?
No, perquè just va coincidir en el parón després de l'estiu, que vam fer 2 setmanes.
O sigui, precisament la paràlisi facial et va venir quan et vas aturar una mica.
Ah, exacte. Sempre em passa, eh? Sempre em passa.
Que poses malalt.
Sí, el dia 29 de desembre vaig estar malaltíssim.
Després del Sant Jordi.
Després del Sant Jordi.
Sí, és la baixada de defenses, no? Exacte. I el teu cos respon. I per on et poses malalt? Pel coll, per la panxa?
No, normalment és un encostipat. Normalment m'encostipo. Fortíssim, mocs, vinga, pum, em planxa durant 2 dies i ja està, no? Per sort ho tinc molt per la mà. I sé, que entre el concert, entre gira i gira, i també durant la gira, si tinc 4 dies de peron, sé que em vindran els bocs.
Que fort.
Sí, sí,
és el
sí.
teu cos que et diu o que t'aturis. Exacte. O que quan t'atures, no?
Exacte.
I recordo que quan et va passar això de la paràlisi, em vas parlar de seguida a les xarxes, no? Al contrari d'amagar-ho, ho vas voler... Et vas voler ensenyar bé el que et passava, no?
Sí. Saps què va passar?
Hi ha tractament per això?
Sí, però està molt oberta la cosa, eh? Pel que em van dir els especialistes, la neuròloga, etc. Es diu paràlisi de Bell, però clar, jo volia profunditzar molt, en plan, però d'on ve això? No? I diu, bueno, pot ser de moltes causes, no? De l'estrès, de tal... De... Es veu que no està molt... Potser ara l'estic pifiant, eh? Però
el que t'han dit... No, el que t'han dit tu, almenys la teva experiència, tampoc parles com a metge ni com a científic. Aquí.
Exacte. Era això, no? Però bueno, jo crec que ho vaig afrontar molt d'humor. És que feia molta... O sigui, jo m'ho vaig passar l'humor, feia molta gràcia. O sigui, quan reia, mitja cara no reia. Llavors, amb els meus amics, és que no podíem parar de riure i hi havia nits eternes de riure perquè la meva vida seguia, no? I jo estava bé, em trobava bé, simplement que no em funcionava la cara.
I parlaves igual i cantaves igual? O el fet de que t'afectés també...
Sí, clar, cantar no podia cantar igual perquè les Fs i les Ps...
Clar, algunes lletres devien ser complicades de pronunciar.
Molt, molt complicades. I llavors reia molt i va ser com, buah, estic rient molt, m'està anant molt bé, vaig explicar-ho a xarxes i en riem tots, i si algú està passant per això, doncs també compartim-ho, no? I em va anar molt bé perquè el primer que em va dir la gent és, a part de mirar-te un professionals, de neuròlegs, etc., ves a fer-te rehabilitació ràpid. I va ser com, uau, doncs mira, no ho hagués fet.
I en què consisteix la rehabilitació d'una paràlisi facial? Exercicis?
Exercicis, et fan massatge, et fan estar, et posen estímuls, no? És bastant curiós, la veritat.
Avui, a l'eclipsi del suplement, ens acompanya el Nil Moliner. Li hem demanat 3 cançons. La primera és Per una nit de festa i s'ha quedat amb aquesta. El meu cervell havia oblidat aquesta cançó i feia molts anys que no la sentia i ara l'has tret d'un calaix. I m'han vingut molts records que crec que no tinc ganes de rememorar. Crazy Frog. Aquí sí que m'has vacilat, Nil?
És fortíssim, eh?
Com es balla, això?
No, t'explico la història que hi ha darrere d'això, vale?
A veure.
Els 3 anenes que hem fet de final de gira, que va ser Pamplona, Madrid i Barcelona... Van ser concert, molta separació de setmanes, concert, setmana. Llavors, vaig fer una festa a cada arena. Ja que jo normalment no surto, va ser com anem a passar-ho bé. I el Ferran Sampere, el nostre percussionista, va sonar aquesta cançó de casualitat el primer dia a Pamplona i tenia un ball de principi a final. Però
una coreografia assajadíssima.
Però tot, o sigui, totes les onomatopeies que sonen, les feia totes, però d'una classe... que, clar, tota la post-party que vam fer després va haver de sonar la cançó i era el moment en què es feia una rotllana i el Ferran ballava i, clar, per mi ara és la cançó en excel·lència de festa.
Per sortir de festa. Quin és el màxim de diners que t'has gastat en una nit de festa, Nil?
Ostres. Ostres.
Ets malgastador?
Saps què passa? Que no surto mai de festa.
No és veritat, no. Perquè després del Sant Jordi et vas fer una festa, sí. que vas veure sortir el sol.
Sí, però per això jo ho vam deixar pactat amb la sala i teníem tíquets i ja anàvem... Sí. Amb... O sigui, no ho pagava. Saps el que vull dir-te?
T'havies fet barra lliure per tothom aquell dia.
Exacte. No ho sé. No molts diners, eh? No molts diners. No sé.
Jo tinc la sensació que l'eclipsi que vam fer fa un parell d'anys a la tele, allà vas explicar que tu posaves per contracte els teus músics que abans d'un concert... estaven prohibides les begudes alcohòliques a tot el teu grup. I ho va justificar d'una manera que es va fer molt viral i crec que arran d'això molts artistes van reproduir aquest patró. Hi ha alguna altra prohibició a la teva banda a l'hora de treballar, els teus músics?
Prohibició?
Sí, bé, o sigui, les drogues estan prohibides, l'alcohol està prohibit a l'hora de tocar. Després feu el que vulgueu, no? Però després del concert, si voleu celebrar de la manera que...
Totalment. Ho fem molt poc, però quan ho fem ens ho passem molt bé. Mira, prohibició no, però hi ha coses lògiques, vull dir, el respecte és molt important i l'empatia, i és que no ho sé, és que som una família molt gran i ens relacionem com si fos una família, llavors hi ha coses que hi ha...
Bé, però precisament a la família hi ha conflictes a vegades, no?
Sí, però m'agrada molt...
I en aquest entorn de treball, per exemple, embolics, no? Coses que a vegades són inevitables, no?
Sí, o sigui, no et creguis que som molt jaleosos, eh? Però quan hi ha algú, crec que som persones adultes i es pot parlar tot i gestionar tot.
Una cançó per una nit tòrrida, després del Crazy Frog, el Nil Moliner, queda amb aquesta.
Dicen que el borrar cartera otra vez, no vuelvo a beber aquí en Puerto Rico es como en Caracas, puñeta la luz otra vez.
Dicen que el borracho nunca miente, no le importa que piense la gente y la culpa es de mi borrachera que, como se llama, no sé ni quién era.
és una cançó que a nivell rítmic m'agrada molt i trobo que és una cançó que té com una mica de foc, no? D'aquesta cosa de sexy, i m'agrada molt, fa molt temps que tinc en bucle aquesta cançó de Rawayana, que és molt guai, amb Kenny García, és molt divertida, us la recomano.
I ai que hem obert el capítol de Nits Tòrrides, he de rescatar una peça del teu currículum que potser no et fa gaire gràcia, però jo aquí estic per fer la meva feina. Vas fer música en un passat per vídeos porno, no?
Ostres!
Això és veritat o no?
Sí. Al principi jo tinc un estudi a casa, no? I al principi feia moltes coses. Feia audiollibres, feia bandes sonores, com petites peces publicitàries, no? Després feia... Vaig fer alguna creació, algun disseny de so d'alguna obra de teatre. I després, doncs un amic meu estava treballant de muntador.
De muntador.
A una productora que feien, seqüències pornogràfiques i...
Posa'm una mica de música aquí. No et va dir?
Exacte. Diu, ostres, necessitem música, busquen música. I vaig dir, jo us faig en un moment música.
I com s'ambienta? Quina mena de música s'hi ha de posar aquí?
Doncs vaig fer una mica el que em va donar la gana.
Però amb una guitarreta, un piano, què vas posar?
Anar provant coses, no sé, com... Era quasi música d'ascensor, saps?
Clar.
Vull dir que tampoc sé...
No ho sé. No m'hi fixo.
Solia estudiar.
Com et van pagar? Et van pagar bé aquesta feina o no ho recordes?
No.
Digues que no te'n recordes.
Sí. És que no me'n recordo.
Va, més avançaments del nou disc de Nil Moliner.
Si podremos resolver todos los fantasmas que me atrapan, son como si nada.
Això que sona és Ha pasado algo, de l'avançament del Nexo, però és que també tenim Tu cuerpo en braille. Tens la sensació que aquest Tu cuerpo en baile és el hit, segurament, del disc, o què? Tens cançó preferida?
Sí, per mi la meva cançó preferida, sempre ho dic, és la que ha sortit aquest divendres passat, que és Me acuerdo de ti. Però Tu cuerpo en braille és la primera de totes, no? I és una cançó que em porta molt bons records, perquè la vam compondre a Planoles, amb el Manu i el Roger, plan idíl·lic, casa a la muntanya, llar de foc, estrelles, i fent aquesta cançó. Que està el procés de com la vam compondre a YouTube, és molt interessant. I a més ens ha donat moltes sorpreses. Vull dir, el viatge que porta aquesta cançó és absolutament boig i és increïble.
Tenerte cerca.
Olvidar las penas, olvidar su nombre, olvidar la historia con ese final. Y tenerte cerca cada noche entera, para perderme un trago y poder brindar. Olvidar las penas, olvidar su nombre, olvidar la historia con ese final. Y tenerte cerca cada noche entera, para perderme un trago y poder brindar. Me fui a recorrerme el mundo y sé que tú nunca te asustas cuando me brillaba la mirada. Tal vez por ti pude volver a empezar, porque
El Nil Moliner és una persona que ha aconseguit mantenir-se bastant al marge de la premsa del cor. Ell sempre parla d'amics, costa treure'l tota la qüestió de la parella, però, en canvi, quan cantes, i moltes de les teves cançons parlen de l'amor, perquè és el tema universal dels cantants pop, i és evident que també alimenta, doncs, tota la teva trajectòria musical. Jo et vaig preguntar fa un parell d'anys si quan després dels concerts t'esperava algú a casa i em vas dir que no.
Ha canviat.
Ara sí. T'espera algú a casa.
Sí, bueno, més que m'espera, vam entrar junts a casa el dia del Palau, no? Sí, és molt divertit.
Us vau conèixer aquell dia?
No.
Ja ve de lluny.
Ja fa temps, sí.
El meu 2025 comença coneixent una persona que m'ha trencat tots els esquemes. Això ho vas dir tu? Vol dir que t'has enamorat?
Sí. I no. Què més?
No, vale. Que tu vulguis. Fem aquest silenci incòmode.
No, per mi no és incòmode. M'he enamorat. És que no hi ha més a dir. M'he enamorat.
És font d'inspiració, això, a l'hora de compondre?
Sí. De fet, Ha passado algo, que és la cançó que ha sonat abans. És totalment aquella sensació de principi, no? De dir, uau, està passant algo amb mi, no?
Et connecta la música amb aquesta persona?
Moltíssim.
Es dedica al món de la música?
No.
Suposo que li deus haver explicat que una de les teves peces favorites és Mediterráneo. No seria. Anem a Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
Per una nit d'insomni, el Nil Moliner ha escollit Mediterráneo, que segurament és la cançó més universal i més demanada també en aquest espai, en aquesta secció. L'has arribat a conèixer mai?
No l'he arribat mai a conèixer.
Què li diries a Serrat, si el coneguessis?
Bueno, que gràcies per tot, als seus peus, no? Però saps què passa amb Mediterráneo? Que és una cançó d'odi i amor.
Sí?
Sí, perquè és una cançó que és de les meves preferides, però com a poc músic que sóc, sóc incapaç d'aprendre-me-la sencera amb els acords i amb el tempo que té.
Què vols dir com a poc músic? Que tu no tens un... que no vas estudiar.
Vull
no?
dir, clar, que...
No, no, potser... Tu no vas ser solfeig, vols dir?
No. O sigui, vaig estudiar, no, però no professionalment, diguéssim. Sí. Vaig estudiar com a nen extraescolar, no? Però que segurament... Vull dir, tots els meus músics segur que li dius toca Mediterráneo i te la toquen.
I a
jo
costa.
Necessito el meu procés i és una cosa que tinc allà encallada que quan em poso un ratet sempre al piano intento treure-ho. Estic més a prop, cada cop estic més a prop, eh?
Escolta'm, tu recordes que somies o...?
Doncs sí.
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 I amb el tema de la veu, per exemple, tu que vius de la veu, i somies? Que et quedes afònic?
Algun cop, sobretot quan estem de gira i estic molt obsessionat.
Tu te la cuides molt, em vas explicar tot el tema de la gingebre, no? Les infusions que fas.
Sí, estic molt obsessionat. I potser quan anem de gira i somio, potser sí.
Tens una veu molt característica, te la deus haver estudiat, no sé fins a quin punt, de cara als anys que vindran, te l'has de cuidar. O et preocupa com evolucionarà també la teva veu, perquè al final és la teva eina. Si te l'has d'assegurar, si no...
Sí, mira, l'altre dia va venir el Fito Cabrales aquí a Barcelona i sí. Vaig anar a veure'l.
El vas anar a veure al concert?
Vaig anar a veure'l i tinc la sort de tenir amistat amb ell i parlàvem d'això, no? De la veu i veure algú com el Fito, que també és un obsessionat de cuidar-se la veu... és molt guai perquè et dona tranquil·litat, no? I t'explica tips i coses que ell fa que són molt similars a les que faig jo i dius, vale, no estic tan boig, no? Perquè arriba un moment de quasi... que és algú de psicòpata, no? D'estar a la furgoneta i estar tapat amb tot l'abric a la cara perquè l'aire condicionat a l'estiu, clar, no pots hipotecar tothom, no? I estàs...
Et quedes afònic, tu? A vegades la perds, la veu?
No, o sigui, si faig el gamberro, sí. Llavors, per això també faig molt poc el gamberro, no? En el sentit de cridar, jo estic amb els meus amics, avui al vermut, que farem després, m'agrada molt doncs fer el pallasso, no? I si crido una mica més al compte, em quedo fònic.
I després d'un concert notes que tens les cordes vocals inflamades o...?
Sí, però llavors ve per sort, o sigui, tinc unes pautes que segueixo.
Quines són?
Res, silenci, fer-me uns exercicis de després del concert, diguéssim, és com estiraments, no? Mm. Quan vas a córrer i fas estiraments, doncs amb la veu igual.
Et van trobar un quist, no? O...
Sí. Sí, sí, em van trobar un quist.
Però bé, en el teu cas el jugues a favor, no? Perquè...
Bueno, és el que em va dir, no? La meva coach, diguéssim, que era com... Hòstia, la gent que teniu un quist, teniu molta personalitat a la veu, no?
Perquè, aquesta textura.
Exacte. Em podria treure aquest quist. Llavors, hem d'esperar, aviam si per coses de la vida aquest es disminueix o segueix creixent, no?
Clar, però també potser t'interessa mantenir-lo tal i qual està, no? Perquè també és la teva identitat.
Sí, és algo estrany, no sé. El John Mayer li va passar i es va haver d'operar. Ara el Leiva també, que ha tret un documental que també està fotut de la veu i s'ha d'operar cada 2x3 abans d'anar a concert, no? Llavors són coses que el temps dirà, no? Però, òbviament, per sort, em cuido molt.
Arribem a la recta final d'aquest eclipsi del suplement. Avui amb el Nil Moliner arriba el mentider. Avui acabem amb 5 preguntes finals, resposta ràpida, sí o no, amb la particularitat, Nil, que has de contestar al contrari del que sigui veritat. Si jo et pregunto si et dius Nil, tu m'has de dir que no.
Vale. Aneu a pillar aquí, no?
A veure què tal d'agilitat mental.
No, ja veuràs que fatal.
Es pot ser bon músic sense tenir gaires nocions de llenguatge musical?
No.
Embolicar-se amb un o una fan és una línia vermella per tu?
No. Clar, però això és perillós, perquè d'aquí no podeu treure tall, no?
No, d'aquí no traurem el tall. El tall no te'l trauré, però l'exercici sí que l'has de fer.
Vale.
Algun dia veurem un disc de Nil Moliner íntegrament en català?
No.
Alguna vegada has agafat un Rodalies per anar a un concert?
No.
Es lliga més com a monitor de cau que com a cantant?
No.
Nil Moliner, moltes gràcies i molta sort amb aquest Nexo. Estarem ben atents tan bon punt surti i et vindrem a veure a primera fila amb un concert d'adults, no un Petits Camaleons.
Gràcies, Roger.
Salut, fins aviat.
Adéu.
Ara tornem.
La versió televisiva de l'eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat. El suplement amb Roger Escapa.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Després de l'èxit de la primera temporada, torna a Dau al Sec una cançó llunyana, una adaptació de Daniel Anglès amb Edu Lloberes. Un espectacle en què l'escriptura es converteix en l'única manera de posar paraules als sentiments, d'afrontar la pèrdua i de descobrir què queda encara viu dins d'un mateix. Del 3 al 15 de febrer. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
25 anys del Black Music Festival, el referent de la música negra a Catalunya. Del 6 de febrer al 22 de març, una edició inoblidable en Ben Harper, Morgan, Gilipollas, Art Freak and the Perpetual Singers, The Harlem Gospel Travelers, A Contra Blues, Extraña Ways Orquestra, Guillemino i molts més. Més informació a blackmusicfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El reto más importante, seguramente a nivel de investigación, es hacer un gemelo digital del cuerpo humano, algo que represente tu cuerpo como si fueras tú.
Però de quina substància estaria feta?
Nada, de bits, unos y ceros, un programa, una representación.
Aquest diumenge, Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center.
No somos un país que tradicionalmente haya cultivado la educación, que es la base de todo avance, y luego la investigación y otras cosas.
El divan, el valor de la conversa.
Qué suerte he tenido en un mundo caótico como el que vivimos.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tres quarts i mig de 12 del migdia. No ens relaxem amb aquest temps perquè venen corbes de nou. De seguida l'Enric Agut. Estem molt pendents. Enric, ets aquí, bon dia.
Sí, sí, estic aquí, bon dia.
T'agrada el tenis, sí, sí. Enric, a tu?
Sí, sí que m'agrada. Ara estava mirant de reull també el partit.
A veure, ara anem ja pel quart set. El primer set se l'han portat Djokovic. Segon set, Alcaraz. Tercer set, Alcaraz. Per tant, 2-1. Amb un 2-6 primer per Djokovic. 6-2 per Alcaraz. 6-3 per Alcaraz. 2-16-1 que s'imposa el serbi, el tenista murcià, I ara, en joc, l'inici d'aquest quart set, ja. De moment guanya per 1-0 Alcaraz Djokovic. En cas d'aconseguir un set més, Alcaraz que es faria amb aquesta final ja a Austràlia, a Melbourne, i derrotaria el veteraníssim Novak Djokovic amb 38 anys, 38 anys contra 22. Avui un duel majúscul en aquesta final. I jugues a tennis tu, Enric?
No, no jugo. Els meus fills sí que van aprendre a jugar. I jo m'ho miro. M'hagués agradat, eh? Des d'aquells esports que tenia allà apuntats, però no, la ment no vaig fer el pas, però m'agrada. Crec que hem d'estar molt concentrats, és un esport molt intens, i... però bé, no jugo. No jugo pas.
Djokovic, que busca el seu 25è gran slam, l'11è Open d'Austràlia, al Alcaraz de 22 anys, es pot convertir en el tenista més jove de la història a guanyar el quart gran slam, els quatre gran slam, perquè és el que li falta, el d'Austràlia. I Déu-n'hi-do quin partit que estan oferint.
Entenc que aquí el físic i jugo amb Pepe és molt important, perquè clar...
Clar, si és una qüestió de físic, el Carasso té una mica millor per edat, sí. I perquè també és un portent físic, eh?
Sí, a més ara no sé quanta estona porten ja jugant, però
han començat, mira, una mica més de 2:15, gairebé 2 hores i mitja de partit, van camí de les 2 hores i mitja, però bé, això es pot eternitzar tant com ells vulguin, eh?
I la tendència per això ja ara va a favor del Alcaraz, en porta 2 guanyats.
Sí, sí, no, és que és a punt, és a
2-0.
Sí, sí, és a punt de trencar també el servei de Djokovic també amb aquest joc. Veurem si ho aconsegueix. Escolta'm, allà hi fa calor, sí. Perquè a Austràlia la temperatura també juga un paper clau amb aquesta final, però a casa nostra, lluny d'aquesta temperatura, estem molt pendents d'aquest nou front que ens avises que arriba a partir de demà una altra vegada. Això és el conte de mai acabar, Enric.
Sí, mira, hem començat aquest mes de febrer amb molts núvols, però amb poca precipitació, però demà se'n tornem i arriba una nova baixa, i després d'un mes de gener que ha estat un dels més plujosos dels últims 50 anys. Tenim un gener en la retina, és el del 79, després el del 96, i després el del Glòria, el 2020. I ara aquest, a diferència del gener del 2020, del del Glòria, és que la pluja ha anat caient durant molts dies. El 2020, al Glòria, vam estar 18 dies sense ploure, amb un anticicló, i de cop i volta va venir el Glòria, aquell temporal de llevant tan bèstia, i va ploure moltíssim. Aquest mes de gener doncs, passarà a la història com un dels més plujosos, amb pocs rècords. Eh? Sí que l'estat petit s'ha batut un rècord de la pluja dels últims 60 anys per mes de gener. Han caigut gairebé 225 litres, suposa gairebé el 40% de la mitjana anual. I ara comencem el febrer, doncs, una nova pertorbació demà. Dimarts i dimecres el temps serà més tranquil, dijous pot arribar una nova baixa, és a dir, seguim amb aquesta seqüència de dies tranquils, dies amb pertorbacions, de temporal, de pertorbació forta, com la del passat 20 de gener, que vam tenir aquesta llevantada aquí a Catalunya, doncs no s'han de presentar a curt termini, però es manté aquesta cadència, no? Aquesta cadència de dies tranquils. Aniria bé ara un episodi d'uns quants dies de poca pluja o sense ploure, perquè els camps estan anegats. També tenim un avís de llau marcat, el risc de llau és marcat. O sigui, 4-5 dies anirien bé perquè la cosa es calmi una mica i després que torni a venir una pertorbació.
Realment ahir el vent va causar estralls, 140 km per hora en alguns punts de Tarragona. Sembla que això ja va a la baixa, però el 112 va treure fum ahir, eh?
Sí, és un episodi d'aquests de vent a estones violents, sobretot a comarques de Tarragona, una mestralada. Ha estat un mes de gener amb molts dies de mestral. Fa un moment hem rebut dades de la selva de Camp i han tingut 5 o 6 dies amb vents superiors als 100 km per hora. El dia 25 van arribar al 121 i ahir, doncs, novament, ratxes propers al 140. Quan hi ha aquest vent tan fort, doncs, es trenquen coses, no? Ahir van caure alguns arbres a l'autopista, si no me'n recordo malament. És fàcil que es trenquin coses i s'ha d'anar molta precaució. A curt termini, ara, durant els propers dies, una situació de vent tan intens no se n'espera, excepte demà, a dues comarques on sí que hi ha un avís de vent fort, que és la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. El vent del sud és el vent que entra amb força a la Vall d'Aran, i allà li diuen el vent d'Espanya. En situacions de nord, la Vall d'Aran, el vent no acostuma a ser gaire fort. Sí que és molt fort al Ripollès, Empordà, al Mestral de Tarragona, però la Vall d'Aran queda al marge. Però, en canvi, demà, tenim canvi de vents, entren vents al sud, i a la Vall d'Aran sí que demà el vent pot ser fort. I és un vent que és pesat, que fa pujar molt la cota de neu, i que també doncs, és una situació de perill, com el Pallars Sobirà demà. Però a banda d'aquest vent, els propers dies, de ventades fortes, ara per ara, no se n'esperen, però això pot canviar, eh? Perquè, clar, estem amb aquests moviments, aquests canvis, aquesta dinàmica, amb aquest patró atmosfèric alterat, i potser la setmana entrant et dic, mira, torna a venir una alta temporal.
Enric, una abraçada, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Pràcticament les 12 del migdia, notícies, i continuem aquí al suplement i pendents també del que passa a Austràlia amb aquest 2-16 a favor de Carlos Alcaraz enfront de Novak Djokovic en aquesta final a Melbourne, aquest Open d'Austràlia. Fins ara.